A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Cada setmana hem parlat de família. I, és clar, n'hem parlat a partir de l'experiència que es té des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravets, número 16. En Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
El vàreu fundar quants?
A veure, això, per ser en honor a la veritat, això és la iniciativa i diríem, i la direcció i la coordinació és de Zoe Massó, Maluquer, filla de Sitges, que justament, no, que va veure que hi havia mancança de serveis i que la gent de Sitges s'havia de traslladar a altres poblacions, léase normalment Barcelona, amb tot el trasbal que implicava, sobretot en el cas de la infància, és a dir, perquè s'havia de traslladar els infants i qui l'acompanyés, o sigui, està la clar. Mare o algun familiar.
Estem parlant de l'any 94. Mancança de serveis relacionats amb què?
Relacionats amb, o sigui, ella ja estava treballant en el camp de la logopèdia, sobretot adreçada a infants, i en el camp de la pedagogia terapèutica, ara potser se'n parla més de psicopedagogia, però és a dir, problemàtiques lligades al llenguatge i als aprenentatges amb una vessant, diríem, conflictiva o problemàtica, però sempre en el terreny dels aprenentatges. I el que ja veia és que volia, diríem, tenir un centre més oferta i incloure tots els aspectes psicològics. I això és la part que jo, des del començament, que a més o menys va ser un any bisiest, perquè va ser un 29 de febrer, de difícil celebració, doncs vam començar, ja diríem, ella ja feia tota la part de logopèdia, pedagogia terapèutica, i jo la part de psicologia clínica.
Fa 20 anys enrere, un, no sé si es pot denominar d'aquesta forma, un psicòleg de família.
A veure, el psicòleg és, a veure, jo... És de família. Bueno, realment diem psicòleg infantil.
Psicòleg infantil.
Sí.
Suposo, però, que hi ha aquí una connotació que fa 20 anys enrere. Portem el nen a un psicòleg infantil.
Bueno, efectivament, aquesta és la primera. Aquesta...
Sí,
bueno,
sí, moltes terrible. Vegades fa... Bé, ara, o fa 20 anys enrere, me'n vaig al psicòleg. I ja credo, ja credo una mica l'atenció, i si algú diu el psiquiatre ja... Però fa 20 anys enrere, més. Parlar de portar un nen a un psicòleg infantil, suposo que, vaja, que generava com a mínim una certa reacció d'incredulitat o de sorpresa en els entorns, no?
A veure, jo estava a prop de l'insult, a prop de l'insult i de la falta de respecte. M'estàs dient boig, no? O m'estàs dient que estic per tancar. La veritat és que era una cosa, curiosament, perquè no estem parlant de començaments del 20, o sigui, estem...
Sí, sí, estem parlant de fa 20 anys.
Sí, estem parlant de fa 20 anys.
Passats als Jocs Olímpics.
Sí, exactament, amb autopista i tot.
I pares que suposo que arribaven a la consulta amb un cert, no sé si dir, trauma personal de no
sortir-se'n
amb situacions.
Per una banda, la dificultat per arribar a la consulta. Jo crec que justament, i aquesta era una intuïció, una visió molt clara de la Zoe, de com moltes de les consultes que arribaven per via del llenguatge, per via de la logopèdia i per via dels problemes d'aprenentatge escolars, no tenien que veure amb una problemàtica escolar, sinó amb una problemàtica psicològica.
Aturem-nos aquí. Això no ha canviat. Pot haver problemes d'aprenentatge, pot haver problemes d'expressió oral, pot haver... problemes relacionats, doncs, amb sintomatologia que és molt comprovable a simple vista, que no tinguin res a veure allò estrictament amb una qüestió de
ni d'articulació
ni de
estrictament de problema centrat en el llenguatge.
D'acord.
És a dir, el llenguatge el que mostra són les problemàtiques en la estructuració psíquica. I el llenguatge el que fa és donar testimoni, per exemple, apareix la dificultat per construir llenguatge, per crear llenguatge.
D'acord. Evidentment, aquesta... deu haver casos estrictament vinculats amb el llenguatge únicament.
Sí,
sí,
encara que sempre amb la connotació o l'afectació psicoemocional, de tenir una problemàtica d'aquest tipus.
Està clar, que a un nen o una nena que li pugui costar, hi ha una contrapartida emocional al fet de no poder aconseguir. D'acord. Però la Zoe va comprovar que moltes d'aquestes afectacions, diguem-ne així, del llenguatge, el nen no parla bé o el nen no acaba de comprendre, tenien relació amb quelcom psíquic.
Sí.
De l'ànima, vaja.
De l'ànima i, de, òbviament, també de les vinculacions familiars. Deies, a veure, no sé, aquest nen ningú li parla o té una o ha mort el pare fa poc, o, hi havia circumstàncies que estaven també determinant o marcant coses, o aquest símptoma apareixia enmig d'una quantitat d'altres.
D'acord.
Això s'havia de prioritzar.
Ara és més normal parlar d'això i que sigui comprès una situació així?
Clar, jo diria que ara hem passat a l'altra punta, o sigui, la incomprensió continua semblant. Però ara, per exemple...
La incomprensió continua semblant, sí.
Sí, ja intentaré explicar-ho.
D'acord.
Sí. Ara és tot... Sí, sí, vaig al psicòleg, tinc un TDAH, tinc, soc bipolar, tinc... O sigui, ja vas amb l'etiqueta i prenc tal medicació. I què? No? I no passa res. No, com una espècie quasi de... a més, he vist en internet... no sé quantes coses, soc del club o del grup dels no sé què. És a dir, hi ha com una espècie quasi inclús d'exhibició de tot això, com si...
Com què? Com quotidià?
Clar,
que forma part de...
Traient-li transcendència.
D'acord.
Traient-li... Aquesta
és a dir, que forma part de la nostra manera de viure, que en un moment determinat puguem, no sé... tenir o ser etiquetats de persones que tenen i anar al metge tan tranquil·lament com qui es pren bicarbonat.
A veure, sí, perquè, que aquí està part de la qüestió, perquè són qüestions biològiques, genètiques, del cervell, que desresponsabilitzen totalment el subjecte. Amb el qual, quina culpa té el pobre de que... No, si tu neixes, no sé, amb un ronyó de menys, no serà culpa teva.
O sigui que hem desvinculat la nostra actitud davant d'aquestes coses? Entenem que un nen o una nena pot patir això perquè, bé, sense tenir cap mena de relació amb el que hagi viscut en el seu entorn?
Sí, diríem, les classificacions aquestes vigents, actuals, aquestes, de la, diríem, que posen tot amb acrònims, que és l'Associació... Americana de psiquiatria, no? Que són això, el TDAH, totes aquestes denominacions de trastorns, és una proliferació de trastorns ad infinitum, és a dir, ara en el DSM-5, en l'última classificació, fins i tot deixen forats per futures patologies que ja estan anticipant que vindran, més trastorns.
Suposo que això deu tenir molt a veure amb interpel·lar els pares o l'entorn familiar sobre les problemàtiques que són motiu de la consulta.
Bueno, aquí,
i entre que els pares puguin ser responsables, que ho poden ser, o que els pares es puguin sentir culpables, que no se n'haurien de sentir, suposo.
Si se senten, per algú serà, però que diríem, el que no pot fer una intervenció de cap tipus psicològica és promoure culpes, ni generar culpes, perquè això no és contraproduent per tothom i és molt injust, no? Perquè una cosa és la responsabilitat, una cosa és la implicació o la participació que tenen els pares, que jo sempre dic que és una fantàstica i boníssima notícia. Si fos una qüestió genètica, ja m'explicaràs què fem. Però si resulta que hi ha coses que es poden modificar o que si veiem que necessita determinades adequacions aquell nen o aquella nena per part del pare o de la mare o de tots dos, doncs tot això que tenen la seva mà per fer.
Sembla que en Roman vingui a dir en veu alta, per què negueu el que sou? Si vosaltres ho podeu arreglar o teniu capacitat per poder-ho arreglar, que si fos una qüestió genètica, malament rai, seria molt més complicat de poder-ho resoldre o de poder-ho assumir o encaixar en la vida quotidiana.
Efectivament, però amb la negació hem de treballar. Amb la negació, amb la resistència. No, és paradoxal, vull dir, perquè per una banda el que ve i passa amb els nens i sobretot passa amb els adults, per una banda vol... però per l'altre resisteix moltíssim a veure coses, i la negació és un mecanisme de defensa molt potent, que defensa molt, però també genera conseqüències serioses, perquè no permet, si el que no es veu és inabordable. si no es veu el problema, si no s'accepta, si no hi ha un reconeixement, com ho transformaràs, no? com l'afrontaràs, eh? Aleshores, la negació forma part de, és a dir, en una primera entrevista un pot veure moltes més coses de les que dirà. O sigui, jo callo, però molt, dic, ja anirà arribant el moment de poder dir algunes coses, perquè els pares diríem, també hi ha una ferida. O sigui, els nens també ho descobreixen, que venir al psicòleg no té glamour. No dius estic fent alemany i solfeig,
sí, sí.
No?
Sí,
que
sí,
dius,
està clar. Ni faig esport.
Exactament, ni és un esport, ni és una activitat lúdica, sinó que implica que hi ha alguna cosa que requereix, si més no, ser tractada o ser arreglada.
Ho tenim encara massa, o ho pregunto al revés, cal encara desdramatitzar una mica això? El fet que un nen o una nena hagi d'anar al psicòleg amb els seus pares o hagi...
Jo diria que amb certa facilitat es desdramatitza, eh? Jo crec que els pares, jo diria que en certa mesura cada vegada trobo menys dificultat. T'ho imagina quan l'any 94 li deies que vingui el pare,
eh?
També, no?
Sí.
Deien, no, però perdona,
és el nen que té
exacte, es tracta del nen, sí. Diu, en tot cas, si vol saber alguna cosa del nen, la que sap del nen
és la mare,
és la mare. Diu, el pare, què vols que t'expliqui?
Amb 20 anys ha variat aquest posicionament?
Ha variat, sí? Sí, molt. En
aquest sentit, és bo?
Sí, jo crec que sí, que això és bo, i a veure, també han variat moltes coses, que de vegades, ara com preguntes, o sigui, la pregunta pel pare, és una, perquè les que continuen trucant són les mares, eh?
Sí?
Sí, això.
Les que continuen això no trucant, ha canviat, eh?
No ha canviat, no.
Això no ha canviat.
Dic que és excepcional que truqui un pare.
Qui continua trucant per un problema o una consulta, sí, per al nen o la nena és la mare.
I normalment la preocupació...
És de la mare.
Està molt més en la
molt
mare...
Molt més accentuada en la mare.
Que en el pare. Per tot, diguem, com a tendència,
sí, com a tendència.
No és una llei.
Això és igual ara que fa 20 anys.
Sí. És igual, això sí que no canvia.
Les mares tenen una especial sensibilitat davant d'aquestes coses.
Les mares tenen sensibilitat, sí. Perquè, diríem, és justament l'àmbit dels efectes, de les emocions.
Quan el que està més trasbalsat, no?
Clar, igual, la mare diu, és que no el veig bé. Jo veig que pateix. El pare diu, ah, home, tampoc serà tant, no passa res. No. Però si jo sí, jo el veig, que si li passa això... Aleshores, hi ha com una altra sensibilitat. D'aquí, una curiosa qüestió que passa, que és que la majoria d'infants... Pels que es consulta i que venen a tractament són nois, però resulta que després la majoria dels pacients adults són noies, són dones.
D'acord. Això és l'estadística d'aquests 20 anys?
Sí, la meva sí.
La teva sí?
Sí.
La majoria de casos en edat infantil són nens. I en edat, què? Adolescent, més o menys?
Adolescent està més repartit, eh?
Està més repartit.
Sí, sí. Adolescent ja comença a estar més repartit.
D'acord.
I adults, clarament dones.
I adults, clarament dones.
Jo diria que sí, que és un 3-1 com a mínim.
D'acord.
És un 3-1 com a mínim.
Què passa, que els homes no volen mostrar les seves febleses davant d'un...
A veure, ni mostrar ni reconèixer... No
reconèixer que...
Exactament.
Que estan en una posició de debilitat emocional.
O de patiment.
O de patiment.
Sí. De donar-li això, és a dir, és una espècie de barreja entre resignació, de que no hi ha res a fer i ja està, i una cosa de t'aguantes. No? Això s'ha d'aguantar, aguanta. No? Que també fa home,
aguanta.
Sembla ser que l'aguantar fa home.
Que és una teràpia, això també, eh? Aguantar.
A veure, no és una teràpia.
No és una teràpia,
és,
eh?
És un
mecanisme, això?
Clar, són mecanismes que diríem, és que s'ha d'aguantar.
No, és el que anava a dir, és que ens hem d'acostumar a aguantar, també, no?
Però és que, a veure, és que inclús podríem dir que en altres àmbits, com ara el de les parelles, s'aguanta massa poc, no? És a dir, no és que no s'hagi, sí que s'han d'aguantar coses, però hi ha coses que no és sa aguantar, és a dir, o sigui, hi ha la línia aquesta que no convé atravessar, perquè si per aguantar...
Quina definició has fet, eh? Hi ha coses que no és sa aguantar.
Sí, Sí, perquè generen, diríem, conseqüències, és a dir, afecten, o sigui, canvien el caràcter, o fan que la persona s'aïlli moltíssim, mm-hmm. no? Que no pugui estimar i s'estimat.
No me'n vull anar del tema. Els més petits, nens. Per sí. alguna raó...
A veure, jo, la meva hipòtesi sí. és perquè justament les que truquen són les mares. I les mares sembla ser que es preocupen més pels nens que per les nenes. Vull dir, és tot el terreny de la hipòtesi.
Sí,
eh?
Sí, sí, ve de la hipòtesi. Ve d'una hipòtesi. De l'experiència d'aquests 20 anys.
Hi ha una realitat i hi ha una interpretació. Exacte, hi ha una interpretació d'aquesta realitat.
És a dir, durant aquests 20 anys, en la majoria de casos, o per fer allò una estadística de sensacions del professional, en les edats més petites has tingut més nens que nenes.
Sí, sí. Això no és una sensació.
És una realitat. Sí. És una dada, eh?
Això és un fet.
D'acord.
Aleshores, com interpretar-la? Jo la interpreto per una banda, de que són les mares les que perceben, les que tenen més sensibilitat respecte a aquestes qüestions. I dius, bueno, però la tindran tant per les noies com per
els nois.
No, tant pels nens com per les nenes, sí. Però justament una mare que està més present i tan present com per veure aquestes coses, per la nena és una presència molt important de la mare. I diríem, i el pare, que també és important, i depèn també molt de la mare, bueno, no és, o sigui, no és la figura primera de referència per la nena. Val? El nen, sí. que té la referència de la mare, i és primària, i és primera, i és molt important, també necessita la del pare. També necessita. I crec que per aquí ve un dels factors.
D'acord.
Un, eh? No és l'únic.
Et plantejava també... Quan són petits, els problemes d'actitud són més de nens que de nenes?
A veure, els nens...
O en la majoria els nens a la consulta venien perquè tenien què? Problemes d'actitud amb el seu voltant? Problemes de, no sé, de rebequeries constants?
Bueno, això també. Això sí? Ha anat canviant.
Això ha anat canviant?
Oi tant, del per què venien i per què venen. També ha canviat.
Sí? Per què sí. venien?
Jo abans venia més per coses de l'ordre de la inhibició, no? Del no dir, del no fer, d'estar com, no? com més apagats, no sabem el que li passa, però el veus que està trist, no? Uh-huh. Rebequeries, pors, també, jo, quan ara és molt més i clarament angoixa.
Angoixa?
Angoixa, tot tipus d'angoixes, ara tot són angoixes, amb crisis que abans no es veien tant.
Vaja, ara venen més nens que pateixen angoixes?
Sí.
I angoixes a què?
Bueno, l'angoixa justament...
I no dic que tots hem tingut de petit posa moltes coses.
Clar.
Però l'angoixa, aquest estat, no sé si dir, més o menys permanent de tensió o...
A veure, pot ser permanent o... A veure, per exemple, l'angoixa és la que està en el fonament de tanta hiperquinèsia o tanta mobilitat en molts infants. Aquest, el que no para, el que no pot parar,
sí?
Això és un símptoma d'angoixa pura i dura. Clar, no està bé entre la seva pell, està quietíssim, no pot parar aquí. No.
És a dir, no, aquella imatge del noi hiperactiu té un vessant, diguem-ne, que pot generar una certa tensió per part dels pares, de dir, bé, ja està bé que sigui actiu, però...
Exacte, una cosa és actiu i una altra és
hiperactiu. I una altra és que no pugui parar en cap moment.
Exactament, són coses molt diferents.
Són coses molt diferents.
Molt diferents. I l'única qüestió... O sigui, per això, tantes vegades, no sé, quan jo qüestiono el del TDAH o el problema amb aquest tipus de classificacions, és que són estadístiques, no són clíniques. O sigui, fas tantes vegades... El test de Cooper és una bajanada tan gran que hi ha tests de Lola que estan millor, són més profuns. I amb això te'n vas amb una etiqueta que et dura per tota la vida, per tu i un tant panxos, el senyor Rojas Marcos no té cap inconvenient en declarar-se TDAH de tota la vida i la pena, pobre, és que no el van diagnosticar de petit. Què seria el senyor Rojas Marcos si no hagués tingut el TDAH, eh? Einstein hagués quedat sí. petitíssim. O sigui, ell amb TDAH i tot, mira, arriba lluny, eh? Sí. Ja anat bé a la vida.
Sí, sí.
Pues mira. Doncs el problema és que no deixa, o sigui, no permet entrar en la qualitat de què és el que, o sigui, interrogar més enllà de què li passa. És quasi és com un diagnòstic a partir d'algú que tingui febre. Dius, té febre.
Té febre.
El quadro és febre. Dius, no, el quadro no és febre. La febre serà un símptoma dintre d'un quadro que no sabe de què ve la febre. Mm-hmm. I això, l'angoixa, és una mica el mateix.
D'acord. Primera sensació en aquests 20 anys de centre. Mm. O sigui, que almenys dit així, simplificant-ho molt, fa 20 anys els nens venien gairebé per allò de que ai, molta timidesa, molta d'allò, sí, sí. I ara... Estem a l'altre costat.
Estem a l'altre costat.
Sí? Sí, per, sí, sí. Abans sí. per massa poc i ara per excés.
Sí, sí. Sí. Clarament.
D'acord. En això clarament. Té alguna cosa a veure la vida?
En
la
això,
nostra manera de viure?
Sí.
Sí.
Per força. Per força. Dic, jo suposo que els canvis genètics no van tan ràpid.
No, no van tan ràpid. I en 20 anys la vida sí que ha canviat molt, eh?
I la vida ha canviat
que fa 20
molt.
Anys no hi havia un mòbil a la mà de cap criatura, ni de cap pare, ni de cap mare, ni...
Exactament.
Ni, per exemple.
Per exemple.
Per començar, és un parlar.
No, no, i és un parlar que toca de ple una qüestió molt important.
D'acord. Segona part, les noies, que deies tu que majoritàriament arriben a la consulta a una edat en què ja els nois no apareixen tant. I a les noies, per què venien i per què venen ara?
Jo diria que entre no m'he posat a fer distincions entre nens i nenes.
D'acord.
Venen per la més o menys mateixes qüestions.
Sí.
Jo diria que
d'acord.
Sí. Que no...
També per angoixes?
Sí. Ara potser també venen més per coses d'impulsos, de dificultats, no? Com reaccions d'ira, com molt rebotats. No?
Ara que deies això, ens ha vingut al cap aquestes imatges que tots vostès han vist d'aquesta nena de 14 anys
jo no
que va atacar una companya de col·legi, la va estomacar ben estomacada i va dir que s'ho mereixia i que per les xarxes socials va dir que s'ho mereixia perquè havia estat molt dolent amb ella i ha estat un d'aquests vídeos virals a través de mitjans de comunicació d'uns fets que van passar fa 4 dies entre dues nenes de la mateixa classe de 14 anys. Ens ha vingut aquest flash a partir del que deies tu.
Perfecte.
Mira, què passa que hi ha...
Però fixa't, passa que a més d'això se'n fa una exhibició. I passa que tenim milers d'adolescents voyeurs gaudint de l'espectacle. Mira, ahir, sense anar més lluny, en una noia havia fet tot un muntatge fantàstic amb tot de peces, no sé què, i em diu, i treu el mòbil, diu, vaig a filmar-ho per enviar-lo. Dic, espera, per què? No, puc filmar, no sé què, però era absolutament retòrica la pregunta, no?
Sí.
Ja venia amb el mòbil i anava a filmar.
És a dir, puc filmar-ho quan, evidentment, l'únic
que... Era per dir que era educada,
d'acord, que t'avisava que ho filmaria.
Exacte, no havia pregunta alguna. I dic, bueno, fem una cosa. Agafem la pregunta i preguntem-se per què, o sigui, si pots, no? Per què, què significa? Perquè fixa't, ara la cosa ja no és el que és. Al final vam quedar en què li ensenyaré a la mare, això sí. Però que l'altre no, perquè això era una cosa que no era per ensenyar. O sigui, el valor d'això no és un valor exhibible. És per consum intern, no? té significació, té importància en el vincle que estem tenint aquí i ara. No és perquè transcendeixi altres persones, no és per ensenyar fora de... I a veure, hi és una noia que està molt bé i que ho ha pogut enganxar bastant bé, hem quedat que tornaríem a parlar de per què sí, per què no i què significava, però, per exemple, això és una cosa que abans...
ni es plantejava.
Clar, impossible tecnològicament, diríem, però a més, durant temps que havia la tecnologia, tampoc es pensava.
I estava molt més ben delimitat l'àmbit privat i l'àmbit públic.
Efectivament, absolutament.
Dic, potser m'equivoco, privat, públic, íntim, privat, públic. Que l'àmbit íntim tampoc no és ni el privat, encara és més petit que el privat.
Exacte, home, pot ser unipersonal, el privat.
Està clar.
Pot ser d'una sola persona.
Sí.
Però fixa't, aquí tenim tot una vessant diferent actualment.
I en aquest entorn els nens i les nenes ho tenen més difícil.
I en aquest entorn...
Per mantenir un cert equilibri emocional davant de tants inputs, dia sí, dia també, no?
O els equilibris emocionals actuals impliquen, diríem, lidiar amb situacions i tentacions diferents.
temptacions.
Clar, home, és molt tentador, és molt llaminer tot això. I amb problemes diferents, és a dir, fotos que circulen, indiscrecions vàries, ara els instituts van plens d'aquestes coses. Fixa't, això és una altra qüestió relativament novedosa.
De la qual fa 20 anys ningú en parlava.
Efectivament.
Ningú i una fotografia feta en un mal moment i difosa en un moment pitjor pot acabar esdevenint un trasbals emocional.
Efectivament. Efectivament.
I pot acabar una persona en una consulta per una fotografia feta en un mal moment, que etcètera, etcètera.
Tant de bo que acabi la consulta.
D'acord.
Seria una bona cosa que acabés la consulta, dic perquè...
El que passa és que seguiria el fil i diria, però esclar, no ho arreglaria això.
A veure, no arreglaria com sempre, o sigui, diríem, no té valor predictiu el treball terapèutic, té valor analític, és a dir, és respecte a les coses que ja han passat.
D'acord.
L'assumpte és deixar de repetir, que ja és tot un què, és a dir, i ressignificar algunes coses. Potser aquesta nena que deu sentir, o aquesta noia que deu sentir fatal, ja deu sentir una culpa enorme, si pot comprendre una mica més què li passava, què li va animar a fer això, potser estava molt més perduda del que ella s'adonava, no? quina immensa demanda d'atenció que té aquella noia, que no troba una altra manera que despullar-se davant d'una càmera, en el que pensava que era un acte íntim, i no veu el risc del que fa.
D'acord. Segona conclusió. Ara, respecte a fa 20 anys, estem molt més envoltats d'impulsos, de situacions que ens obliguen...
Efectivament.
O que ens obliguen, o que ens requereixen prendre decisions, o dir que sí o dir que no, o dir que vull o que no vull,
sí.
O alguna cosa d'aquestes, no?
En el sentit que sí, que tot va a un ritme molt més accelerat, molt més de la immediatesa, saps que és un parlament de la pressa, sí, la immediatesa, sí. Bueno, aquesta immediatesa, i de la hiperestimulació, i de la multisensorialitat de l'estimulació, però que és molt és visual.
Molt és visual.
Molt, o sigui, hi ha una hipertrofiació de la imatge.
Clar, és que dit així, és com si en Roman digués, voleu fer el favor de pensar alguna vegada en si voleu que us facin una foto?
Bueno, per exemple.
Perquè potser no voleu.
O hi ha fotos i fotos. Hi ha fotos i fotos.
Dic això com moltes altres coses, eh?
Clar, però
perquè dona aquella sensació de que qui no vulgui fer-se una foto és que ja no és d'aquest món. I hi ha molta gent que potser no li agrada gens que li facin fotos, i en canvi vivim en un món en què, com deies tu, s'empengen milers cada dia de situacions com mai, no?
Ara, com mai, absolutament com mai. O sigui, justament, què és més important, la paella que et menjaràs o la foto de la paella que va pel Facebook? No se t'ocorreixi tocar la paella abans de fer la foto, que sortirà mal amb una cullerada allà que algú ha agafat. És a dir, molt important, ens mengem la imatge també.
Amb dos minuts, perquè no tindrem temps per més, però bàsicament, en què han canviat els pares també de fa 20 anys cap aquí, amb l'experiència del centre?
A veure, en què han canviat els pares? Jo crec que una de les coses que han canviat és que de vegades no són els pares. Que diríem, hi ha moltes noves estructures familiars. Bé, diríem, la mare amb el seu nou company, que també té fills, i la mare té... Bé, una parella homosexual. És a dir, que hi ha dues mares, o hi ha dos pares. És a dir, això és una de les coses que ha canviat, de moltes adopcions. Hi ha un percentatge important i elevat. Molta multiculturalitat, de vegades amb consultes amb la ONU.
D'acord.
O sigui, però...
I maneres d'entendre, suposo, la concepció de família i les circumstàncies de cada nen o nena diferents segons la cultura d'on vinguin els seus pares.
Efectivament, efectivament. És a dir, en una adaptació de cultures.
A la manera de fer d'aquí, sí.
Efectivament. Però amb tot el que implica d'haver de conservar l'origen.
L'origen de la forma de fer, no?
Què més dir dels pares d'avui en dia? Jo crec que continuen havent-hi, o sigui, que hi ha una preocupació genuïna pel fill, és a dir, que hi ha... a veure... que tot el que té a veure amb l'estimació i l'atenció pel fill continua sent-hi, que això no ha anat a menys. Això no ha anat a menys, i que diríem que estan molt mirats els fills.
Déu-nos en guarda.
No, sí. No és que no, diríem que...
D'acord, no sé, continuen estant molt mirats els fills.
Sí, sí. Eh? I continuen sent un valor en alça, no sé com dir-ho. Potser un problema és que, o una característica que de vegades fa una mica de problema, és que hi ha una certa tendència a dessubjectivar. És a dir, el fill projecta, el fill objectiu. No? Aleshores, no? Això, se l'ha d'estimular molt. A la llar d'infants ja ha de tenir anglès, perquè ja comença a sentir-ho de petit, una mica de música clàssica, que també fa els escacs amb 3 anys.
D'acord, allò que em deies, no correu tant, no correu tant.
Sí, o que això, no sé com dir, no és el fonamental.
No?
No, no, no. El fonamental és que el nen, per exemple, jugui. Que el nen s'ho passi bé, que el nen faci servir el seu cos i la seva creativitat més enllà de les maquinetes, que pugui tocar, que pugui fer les coses que sempre han fet els nens i les nenes, sobretot
més
en els primers
pugui,
anys.
Més enllà que pugui agafar un iPad o un iPhone, més que enllà. Jugui, que s'ho passi bé.
Sí, però que diríem que això, perquè això és l'altra característica dels vincles actuals, que estan molt mediatitzats, els vincles entre els pares i els fills, per maquinetes de tot tipus.
10:52, no és un repàs de 20 anys, però algunes conclusions de què passava fa 20 anys, l'any 94, quan va obrir el centre de reeducació de Vic, i què viu ara, més o menys, tant en Roman com la Zoe Massó, en el centre de reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16. Hem apuntat coses que després ens portarien a altres temes. En Roman, gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Divendres que ve hi tornem.